6 minuts ara mateix que passen de la 1. Continuem en directe aquí al matí a Ràdio Estel, darrera hora del programa. I Olga Vallejo, bon dia de nou.
Bon dia.
La convidada de la nostra Chaise Longue és periodista. Va començar fent les pràctiques a la ràdio, un mitjà al que ha tornat. Tot i així, on sempre la trobem és a la premsa escrita, fent classe a la universitat o, sobretot, mirant pantalles.
Sí, perquè fa 15 anys es va especialitzar en analitzar com la televisió pretén construir i comunicar-nos la realitat. Així es presenta a l'Ara, un dels mitjans amb els que col·labora i on és la crítica de tele.
I avui ens fa especialment il·lusió tenir-la aquí perquè s'estrena a Ràdio Estel la primera vegada que visita la ràdio. Com estàs, Mònica? Que Planes.
Molt bé, moltes gràcies per convidar-me.
Benvinguda. Com deia la Olga, periodista i professora de periodisme a la Facultat de Comunicació de la Universitat Pompeu Fabra. Ai, Mònica, la Mònica ens pregunta, però què em preguntareu?
Què em preguntareu?
Què farem aquí?
Què voleu fer?
Mira, primera pregunta, que suposo que ja et deus imaginar per on vaig, però què va fer que et decidessis, no?, a explicar què passa al món justament a través del que veiem a una pantalla?
Doncs va ser una proposta de feina. Jo estava en un moment en què estava buscant feina i el Santi Nolla, el director de Mundo Deportivo, em va proposar fer crítica de televisió esportiva. Tenia raó en aquest sentit perquè la televisió és molt consumida pels consumidors d'esports. És a dir, els consumidors d'esports miren molta tele, no? I llavors aquesta cosa diferent de televisió esportiva, que normalment la televisió esportiva els crítics no s'hi fixen gaire, els crítics de televisió aleshores, doncs em va semblar una bona idea. A més, havia dit que no a moltes ofertes de feina que havia tingut, estava molt en crisi, no sabia què fer i tal, i vaig pensar, ja no m'atreveixo a tornar a dir que no, perquè semblarà que no vull treballar, i jo tenia moltes ganes de treballar. I vaig pensar, bueno, va, m'hi poso i estic contentíssima d'haver pres aquesta decisió.
De fet, l'Ara, seguim estirant del fil de la teva presentació, diu, no patiu per mi, m'agrada moltíssim la meva feina.
Cert.
Tota. Però des que vas especialitzar-te amb la tele el 2007 fins ara, ha canviat una barbaritat. O sigui, i a més els que treballeu mirant la tele, a part de la teva feina, sou els que ho teniu més clar, no?, com s'ha transformat aquest univers. Hi ha alguna cosa que enyoris de la tele de principi del segle XXI? Alguna de la d'ara que t'agradi especialment?
El que enyoro de la tele d'abans segurament era la capacitat que tenia d'aprofundir en els temes, i ara s'ha convertit en un mitjà molt, que funciona a base d'impactes, de polèmica, de conflicte, i és molt més superficial. Per tant, enyoro del passat una tele més amb capacitat d'aprofundir i d'analitzar. I alguna cosa que m'agradi molt de la televisió d'ara segurament és tot el que passa a través dels documentals i dels reportatges, que potser el que m'agradava d'abans i el que m'agrada d'ara està connectat, però la capacitat amb com ha evolucionat la tecnologia de poder-nos explicar històries que passen a llocs molt llunyans que segurament no anirem mai i d'obrir-nos aquesta finestra al món.
Clar, d'alguna manera, Mònica, nosaltres ens imaginem la teva feina com la del crític astronòmic, saps? Que quan no la tens, t'encantaria, però ara, quan la tens, llavors... Clar, et passa com els crítics, això, no? Que sempre diuen això, que sí, m'encanta la feina, però hi ha dies que, escolta, jo ja estic fart de menjar a un restaurant i vull sopar un iogurt. A tu et passa això? O sigui, com gestiones els dies que dius, és que no vull encendre la televisió?
No, això no ho faig mai. O sigui, no hi ha cap dia que no engegui la televisió, no hi ha cap dia que decideixi no treballar. Jo treballo els 7 dies de la setmana i no hi ha cap dia que decideixi no dir que no, aquell dia no treballo. Em resulta impossible. Necessito la televisió per aquesta sensació d'estar connectada al món. Fins i tot quan estic de vacances, t'he de dir que el que procuro és veure molt l'imprescindible. Però no sé desconnectar del tot. De vacances el que procuro és consumir allò que m'agrada i no consumir coses que miro per feina.
Ja ens estàs donant peu a algunes de les preguntes que teníem pensades. Era si portes un control de consum, com els mòbils, que el dilluns et diuen has estat una mitjana diària, no?, de quan estàs connectada. Si
aquesta setmana, 3 hores menys que... No, sí. Tan precís com el mòbil, no, però deuen ser unes 4-5 hores al dia. El que passa que jo no consumeixo la televisió com la consumeix la gent habitual. crees unes dinàmiques de feina on molts cops, per exemple, tinc el costum de veure més o menys tots els informatius. Clar, els miro un cop ja s'han emès, buscant molts cops aquella part que m'interessa, per tant, no miro tot l'informatiu sencer, sinó que intento analitzar algunes notícies en concret. En funció de l'actualitat, procuro recórrer a uns programes o a uns altres, recuperar coses que he deixat de veure, perquè si fa dies que no veig un programa, procuro veure'l una estona què passa. Encara que allò no acabi resultant en un article, sí que procuro anar veient coses i no sempre el consumeixo sencer, però sí que hi ha com una gimnàstica diària, que al final és del que es tracta, per anar això, tenint molt volum de televisió vista cada dia.
Clar, també et volíem preguntar si canvia una mica el consum de pantalla quan és per feina i per plaer, no? O
sigui, ja no sé fer aquesta distinció. És impossible, diria.
O sigui, vas amb el bloc apuntant sempre quan estàs mirant la televisió, Mònica?
Sempre. Com tinc la, sempre tinc el que en dic la meva oficina, que és una bossa on hi ha la llibreta, els bolígrafs, una tauleta per si la televisió i la tauleta funcionen a la vegada en una emissió simultània, és a dir, totes les coses meves imprescindibles. La llibreta hi és sempre al meu costat per dir-vos que quan la meva filla era molt petita es va pensar que quan es mirava la tele s'escrivia a la vegada. I ella mirava la tele amb un sofaret d'aquells de mida nen petit i a la tauleta al sofà ella anava fent coses que veia de la tele, gargots, els dibuixos del que hi sortia i així. I encara ara la meva filla quan mira la tele molts cops es distreu dibuixant o pintant o així, i té aquesta simultaneïtat que crec que ho ha heretat del que ha vist.
Clar. Algú que ha mirat tanta tele com tu encara se'l pot sorprendre, perquè és com qui mira molt de cinema, no? Reconeixes aquell gir que és tan habitual, aquella entrada. Encara hi ha gent que et sorprèn de tant en tant?
Sí. Encara hi ha històries que em sorprenen i capacitat de sorprendre'm molt de tant en tant, però sí que passa. I quan passa, sóc tan feliç, o sigui, no sabeu el nivell de felicitat que experimento. Molts cops, quan trobo alguna cosa que m'agrada molt, que m'entusiasma, el que sí que em passa és que deixo d'escriure, passo a gaudir-ho, i llavors faig un segon visionat on, aleshores, prenc nota de tot el que he vist.
Però no passa gaire sovint, Mònica.
No, cada dia no. Passa molt de tant en tant. I gràcies a les plataformes fa que pugui passar més sovint, si es tracta d'una sèrie, de documentals. Les plataformes han obert molt la quantitat de propostes que tens. Per tant, aquí sí que...
I l'última vegada que et vas sorprendre, que dius... Home, i ara ona, tu.
Molt bé. Amb un documental de Disney Plus, que es diu Torn, Desgarrados, en castellà, que és un documental sobre l'absència del pare en la història d'una família d'escaladors. És a dir, el fill ha gravat un documental sobre què va passar a casa seva, la seva família, a partir del que el seu pare, que era un dels grans escaladors del món, mor a la muntanya. I a partir d'aquí fa una exploració familiar del que ha suposat aquesta absència, del que significava la muntanya, i té tres girs que dius... Oh! O sigui que us el recomano.
Ens apuntada.
No? Aquesta sí. Mal que ens agrada.
Ara que sentim de fons la capçalera de La Clave, programa de debat de televisió espanyola que va començar el 1976. Dubto que llavors en José Luis Balbín, que era el presentador i creador del programa, es pogués imaginar que el debat tertúlia donaria tant de sí. Tu quants anys li augures a les tertúlies televisives i a les de ràdio, també? Perquè és com un atac, ha anat creixent això, i falten els debats al diari, crec.
Mira, jo la meva capacitat de vaticinar és nul·la. La prova és que quan a mi em van explicar el que seria internet, vaig dir, això no funcionarà mai, sí, és impossible. Per tant, no puc vaticinar quan duraran. Però em sembla un gènere absolutament esgotat, que deforma la realitat i que em costa molt d'assumir. No el gaudeixo gens, el format de la tertúlia.
Ara estàvem pensant, avui és 27, no? 27 d'octubre, que els inicis de temporada per tu, Mònica, deuen ser no estressants, o sigui, horrorosos, no? Clar, perquè suposeu que és quan hi ha més canvis, estrenes a la graella, clar, aquesta setmana, a veure, ja, a Hora Son Sol és Antena 3, la setmana passada el Zona Franca TV3, l'anterior el nou Super 3, a mitjans de setembre el Col·lapse.
Però això és molt divertit, eh? O sigui,
això t'agrada?
No... Sí, sí, no és especialment estressant per mi, no.
Val, clar, TV3, el Tot es mou, que ha passat al matí, a la tarda, a la planta baixa, amb l'Agnès Marquès, Zona Franca és la polla, que es titulava la teva crítica del Late Night presentat pel Joel Díaz. De fet, vas veure aquella reverència que et van fer el dia següent?
Què? Okay.
Re, o sigui... que són lliures de fer el que vulguin, diguem, no... cap problema.
Clar, perquè en el món de les crítiques també ells, no? Vull dir, tots, d'alguna manera, acceptem, no? Que se'ns pugui...
Tots hi estem exposats. Jo crec que ells estan molt acostumats a fer crítica. Ells són els grans criticadors per excel·lència a les xarxes, per tant, no crec que els hi afecti la crítica que faci algú altre.
Però va fer gràcia aquesta reverència, o t'ho esperaves o no t'esperaves.
No m'esperava res, no m'esperava com... res. Vaig pensar que quedava molt elegant.
És un programa que diríem que no et va entusiasmar. Tu quan tardes en tornar a veure un programa després de la primera crítica, tant si t'ha agradat com si no t'ha agradat?
No, molt poc. O sigui, no té res a veure que no m'hagi agradat amb el fet que el deixi de veure. No, en absolut, he continuat veient... al Zona Franca i he continuat veient molts altres programes. Sí, 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 cap problema, és que és una qüestió professional, és com, no? Si tots a la feina tenim coses que ens agraden més i que ens agraden menys, però la feina la continuem fent.
I què passa quan... Clar, deu ser complicat, m'imagino, quan qui està a l'altra banda, ets periodista, per tant, hi ha companys de professió que potser són... qui tu estàs mirant pel dia següent o al cap d'uns dies, fer la crítica i potser... creus que no han tingut gaire encert?
Jo crec que les persones que conec saben quina és la meva feina i procuro ser honesta. Pot ser que no els agradi o... Normalment em relaciono amb persones que entenen quina és la meva feina i saben quin és el meu deure i en aquest sentit jo entenc quina és la seva feina i ells entenen quina és la meva. Per tant, a partir d'aquí normalment no hi ha conflicte.
No hi ha conflicte. I després d'haver vist tanta televisió, Mònica, què creus que fa que un producte televisiu doncs, d'això vagi... digui, com un tiro, saps?
Això tant de bo ho sabés perquè em faria multimilionària.
Clar, de productores no venen a preguntar-t'ho. Has pensat la figura aquesta de consultora televisiva?
Mira, hi ha gent que es pensa que això ho faig gratis. És a dir, gent que m'ha trucat que abans d'emetre un programa em demanen si el puc veure per... I clar, he de dir, no, escolta, jo això no ho faig. O sigui, ja no és que no ho faci gratis, és que no ho puc fer, no és honest, perquè després, o sigui, què esperen? Que jo els digui el que han d'arreglar i després jo faré la crítica en funció al que jo he dit que fessin? No, seria un despropòsit. M'ha passat alguna vegada d'escolta, és que jo et voldria explicar el que farem en aquest programa. No. Tu fes el programa, que jo ja el veuré, t'ho prometo, i llavors ja ho valoraré, no? Crec que aquesta no ha de ser la meva feina.
Clar, d'alguna manera també, Mònica, tu recordes algun cas d'aquests així com molt, molt, molt sonat, saps? D'aquests que vas pensar, mare meva, això anirà fatal, i després total, un èxit total, o funcionarà i després va punxar, saps? Perquè, clar, no? Un programa també ha de tenir com una vida, una evolució, deu ser difícil, no?
No. Com és que jo no penso en com funcionarà.
Val.
Si jo valoro el que he vist, jo no sóc ningú per dir això funcionarà o això fallarà, perquè realment no saps què passarà. Hi ha coses que no m'agraden gaire o que no m'han agradat, després evolucionen i llavors a partir d'aquí pots fer noves crítiques i nous plantejaments. Els programes sovint evolucionen moltíssim, si tenen aquesta capacitat de corregir-se i de fer coses que veuen que poden millorar. Per tant, no, a mi el resultat que tingui un programa d'audiència no és el que em condiciona el que opino jo d'aquell programa. No és el fet de dir, ui, això funcionarà. Mira, hi ha programes que funcionen molt bé i que són una merda. No ho vinculo, procuro analitzar el que veig, no pensar si allò funcionarà. Això queda en mans dels espectadors.
Abans de dedicar-te a la crítica de tele, havies estat a l'altra banda, havies fet tele aquest any 100 o el programa dels 20 anys de TV3. A vegades, quan veus programes d'aquells que dius que t'agraden, m'agradaria tornar a l'altra banda.
No.
Ho tens claríssim.
Claríssim, sí. L'última vegada que vaig treballar a la tele, de mai més vull tornar a treballar-hi. I he tornat com a col·laboradora i així, però no és un cuquet que m'hagi quedat o unes ganes. I crec que això em va molt bé a l'hora de fer la crítica, no? Perquè crec que si tu el que vols és treballar a la televisió, és com nedar i guardar la roba. Jo estic molt bé fent la feina que faig i no tinc cap cuquet per tornar a la televisió i tornar-hi a treballar, no.
I tu com a professora, Mònica, de comunicació a la Universitat Pompeu Fabra, quina percepció tenen els alumnes del futur del periodisme? Com ho veus, això?
Ai, és una pregunta molt difícil, aquesta. N'hi ha que tenen molt clar el que volen fer i tenen molt clar l'àmbit en el que volen treballar, i sovint això els ajuda a tenir molt clar quina serà més o menys la seva evolució, si tenen sort i s'imaginen ja implicats en unes qüestions determinades, no? Ja siguin periodistes que es volen dedicar al món del motor o al món de la moda, o no? Àrees molt específiques que crec que això els ajuda molt a projectar-se en el futur. Després hi ha estudiants que no saben ben bé com volen evolucionar dins d'aquest àmbit, i per tant estan com més desorientats i els costa més imaginar-se què faran, no? I per tant els costa més entendre molts cops quin és el treball que es fa a la facultat o què és el que s'espera d'ells. És molt difícil aquesta pregunta. Hi ha de tot, però t'he de dir que en totes les aules hi ha de tot. Hi ha estudiants que estan molt determinats i que entenen molt bé quin serà l'ofici i que el viuen d'una manera molt vocacional, i hi ha estudiants que no sé si és vocacional el motiu pel qual estan allà.
I tu quina visió els transmets d'aquesta professió? Perquè ets una professora que no només està a l'aula, sinó que col·labores amb diferents mitjans, Mundo Deportivo, l'Ara, RAC1. No sé si creus que ara és un moment que no és especialment dolç pel periodisme, si té prou prestigi.
Jo procuro transmetre optimisme i ganes de treballar i d'esforçar-te. I procuro baixar-ho a un terreny molt de la quotidianitat, del dia a dia. Molts cops exposo situacions que m'han passat a mi en la quotidianitat, fins i tot aquell mateix dia. Dilemes que m'he trobat jo a l'hora de plantejar un article els hi proposo amb ell. Jo, en el meu cas, faig la signatura de gèneres d'opinió. Per tant, és molt la feina que faig jo en el dia a dia, i a partir d'aquí doncs comentem aquests aspectes, no? I m'agrada donar-los la sensació que és un... O sigui, que no estic en un altar, sinó que estic treballant i que tots tenim... No som perfectes, que tots intuïm coses de dir, mira, jo crec que la notícia del dia demà serà aquesta, no? Quin article escriuríem i tal? I després la notícia del dia és una altra que jo he dit, no, aquesta deixem-la, no? I veieu com tots som susceptibles d'errar l'enfoc, d'equivocar-nos, de... Procuro portar-ho molt al terreny de provar, de rectificar, de repetir, de millorar. Més això que arribar com si estigués en un altar i hi hagués una veritat absoluta en el periodisme, que tots, que uns hi encaixaran i que els altres no ho assoliran, no? No sé si és una aproximació...
Sí.
Que algú pugui pensar que és poc acadèmica, però crec que és la que funciona amb els estudiants. La que se avecina, vecina,
o la que se avecina. Se acabó la discoteca, ahora pago la hipoteca. Clar, la que se avecina, de fons. Ja saps que et preguntarem, no?
A veure.
Ahir coneixíem el Premi Ondas T'ha sorprès la que s'avecina, que hagi guanyat? Aquí no hi ha en viva també havia guanyat un Ondas, però la d'abans, no? La...
Sí.
Hi ha hagut com uns premis una mica vintage, no? Perquè...
És que és una mica el que pensem, no? També al Buenafuente li han donat per a Leitmotiv quan aquest any no ha presentat, vull dir...
Sí.
No?
És... Després també hi ha el del Jordi Hurtado.
Sí.
Que dius, home, el Jordi Hurtado, 25 anys per donar-li el Ondas, no?
I que
algú hagi hagut d'esperar-se 25 anys a veure quina era la feina que feia el... No? És sorprenent. Però són uns premis que crec que busquen molt el consum popular. I no premiar l'erudició televisiva, la cosa exquisida, sinó una mica oferir uns premis on la majoria de la població vegi reflectits els seus gustos, els programes que mira, els títols que li sonen, que no és allò que donen un premi Nobel i dius ui, no he llegit mai res de... No? O aquest no sé qui és... Són uns premis que van a l'enfoc de que tothom senti que allò que està premiat és allò que consumeix.
I hi ha un programa d'aquells que dius, a mi m'hagués agradat que li donessin a ell un presentador o una presentadora.
Ui, ara així no se m'acord... Segur que hi ha algú que pensaria que se'l mereix, però
Joana
ara
Mas així... Déu.
Aquest, el premi, aquest, el premi, a més, eh? Vaya tela.
Es mereix una sèrie, eh?
Una sèrie. Oh. I a més he estat escoltant quin sistema van fer per descobrir com era el com havia funcionat, o sigui, com han descobert que qui era l'amo del perfil.
Va ser ràpid.
Que ho he trobat, sensació, sí.
No va caler gaire periodisme d'investigació.
Però és periodisme d'enginy, eh, també. És sensacional.
És que és algo...
Aquí funcionaria... Jo crec que el procés i tot el que ha vingut després, que ja no sé si és procés, dona per tipus siministre, però en la versió autòctona i aquests merders. Laura Borràs també està apuntant maneres a convertir això en una mena de vodevil una mica esperpèntic.
No, és que aquest matí ho comentàvem i dèiem, és que ens mereixem, no mereixem els polítics que tenim, vull dir, és com, no? És com no. Inversemblant, no? Al final,
sí,
tot.
Però és veritat
cada
que és molt televisiu.
Sí. És personatge
de colabrot.
De colabrot. És veritat que això genera una salsa a les tertúlies que dona molt, però clar, estem convertint, o sigui, estem portant els espectadors i, per tant, els electors a un desencant de la política terrible. I això té un cost. I això té un cost a nivell democràtic. És tràgic.
Mònica, ja anem acabant. Mira, dos quarts, eh?
Que ràpid que ha passat.
Que Mònica, volant. Et volem proposar un petit joc.
A veure.
T'atreveixes?
Sí.
Vinga, anem.
Mira, ets la nova directora d'un canal de televisió, tens la graella en blanc, és el moment d'omplir-la. Estem a les reunions inicials fent a grans trets la nova programació. Comencem de dilluns a divendres un parell de franges, matí i vespre. Al matí, bé, la competència té els mitjans plens de programes que combinen la informació amb l'entreteniment i en funció de la cadena també hi ha cabuda pel cor, com per exemple això.
Luego la realitat... Te va poniendo trabas y vamos avanzando, pero es que...
El programa d'Anna Rosa.
Això és la competència?
Bé, tots els teus canals són la competència, perquè tu ets un nou canal que començaràs ara.
No, és que ara he entès que tenia l'Anna Rosa jo.
No.
Val.
Bé, si la vols, ara després t'anirem preguntant.
Val.
Ara tenim a Telecinco l'Anna Rosa i Antena 3, Espejo Público.
Bueno, pues Niki García es la voz del GPS. Muy buenos días, Niki.
Això és Espejo Público amb la Susana Griso. Creiem que són similars als programes, però clar, nosaltres estem aquí treballant. Aquí qui els ha vist sempre ets tu. En tenim un altre, més de casa. El Tot es mou.
Retards per aprovar medicaments. explotació laboral al Maresme.
Una de les novetats d'aquest any, amb canvi d'horari, el Tot es mou amb l'Helena Melero al matí, amb més esperit de magazín, tot i que bastant espai per la crònica negra aquest any, i creiem, però tampoc ho sabem del cert, que sense temes del cor. Anem a la 1.
Bueno, pues esa es la última hora sobre la invitación de la Casa
Real. Això és Hablando Claro amb Lourdes Maldonado. Potser una cosa més sòbria, almenys hem vist la posada en escena. No sé si aprofitaries alguna cosa d'aquests programes des de l'espai, aquest Tot es mou, que ha estat molt trencador aquest any amb aquests tons blaus. A presentadors, presentadores, veiem molta dona. Al matí.
Veiem molta dona al matí, perquè segurament l'audiència al matí és molt femenina i busquen aquesta part d'identificació. M'estàs preguntant què faria jo...
Què faries en el teu canal, en el matinal, en el aquest matí. Que no és la part...
Mira, el que faria seria pensar-ho amb molt temps, perquè si ara jo respongués... estaria fent el que tinc la sensació que fan moltes teles, que és, vinga, aquest, no? I no reflexionar-ho. És cert que m'agradaria pensar en alguna cosa diferent i potser no tindria cap audiència, que això és el que ens retreuen. No? És que si féssim la tele que volen els crítics, no els veuria ningú. No ho sé, dels professionals que m'has exposat aquí, si hagués de comptar amb algú, fitxaria la Melero segur. I em sento més identificada amb un model de televisió pública, que és el model de televisió en el que m'agrada creure i que crec que ha d'existir sempre. Més enllà d'això, a mi, per exemple, el tema de crims no m'agraden, per tant, és una cosa que s'ha posat de moda a la que jo no remaria a favor, per exemple.
T'hem proposat al matí, ara anirem al vespre, però hi ha una franja del dia que a tu t'agradi especialment, o el que es fa, o com a espectadora de tele, mirar la tele?
Home, jo crec que el prime time és la franja en la que estàs més relaxat veient la televisió i que és la franja estrella, o sigui, el prime time és extraordinària des del punt de vista televisiu.
No, perdona, Olga, però és que ara m'ha fet caure amb una pregunta, perquè jo ara pensava, clar, el prime time, jo, per exemple, el meu prime time, quan jo miro, quan m'ho descarrego, és a les 5 de la tarda, perquè
clar, pels horaris que fas.
No? Canvia molt el fet de veure-ho en directe, que, saps? Vull dir que moltes vegades...
Bona pregunta. Mira, jo sí que procuro, quan ho miro en una altra hora...
Situar-me
si... en l'actitud d'aquella hora, sí. Perquè sí que hi té a veure, en el nivell de relaxació, en com tens el cos en aquell moment, igual que procuro no veure mai la televisió amb son, per exemple.
Doncs anem al vespre, que hem trobat aquesta franja entre les 7 i les 9, molt més variada.
Això aquí... és l'accés, eh? O sigui, sí. Ara aquí encara no estem en el moment de màxima...
No arribarem. Màxim. Avui no arribarem.
Avui no arribem, màxim.
Ens quedem amb aquesta prèvia. Per exemple, a la 1 tenim una cosa relaxada, aquí a la Tierra.
Bueno, yo en el sur de España, por cierto, donde habéis tenido nubes bajas, pero no las suficientes como para...
Un programa amable, reportatges...
Amb una audiència extraordinària.
Molt reporters, bon rotllo.
Sí, i temes com molt vinculats a la natura, a la meteorologia, als fenòmens, a la gastronomia... Un programa curiós que... Sempre el veia dins dels 20 programes més vistos cada dia i em vaig al·lucinar i vaig a veure què és això, perquè si no hagués vist el resultat no l'hauria anat a buscar.
És que després ve la patacada de la informació dura, llavors necessites una cosa com per tenir esperança. A TV3, l'esperança arriba a través de l'humor.
Gràcies. Gràcies.
És l'està passant després del Planta Baixa, una repassada a l'actualitat, des de l'humor, les notícies, abans de les notícies. Apostaries per l'humor? Creus que és un bon recurs perquè la gent s'entretingui?
Jo abans del de les notícies sóc molt partidària dels concursos. Crec que hem d'explotar més uns bons concursos.
Llavors, Antena 3 sí que ho fa bé.
Antena 3
té el passapalabra.
Que potser no pensava en aquest concurs, però sí que el passapalabra té una agilitat en la participació que crec que és el que hauríem d'aspirar en un concurs a TV3.
Aquesta... Una trapa, si pots, és concurs.
Sí, però O sigui, el nivell d'agilitat que té el passapalabra, el pam, 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 el gent contestant tan ràpid, aquest nivell d'adrenalina del concurs, no, ens ha costat molt trobar-lo a TV3, aquesta cosa trepidant de gent, de concursants tan espectaculars que semblen... A mi, jo sóc molt de concursos, sí.
Doncs anem a les antípodes del concurs.
Mi situación es terrible.
Això és el Sálvame, terrible, deia. No, era la situació. Hi ha qui diu que és premsa del cor, hi ha qui diu que és una mena de circ, un programa que a vegades es posa en dubte si ja no poden estirar més perquè s'està esgotant aquest model.
És nociu, per mi és nociu. És un dels grans problemes de la televisió, els valors que transmeten aquests programes classistes, de violència, de falta de respecte. Crec que és dels programes més nocius de la graella. Telecinco i el Sálvame.
Doncs anem a la prèvia del concurs que t'agrada el ritme, que és I ahora son soles.
Concédanme... Buenas tardes. Solo unos segundos para decirles algunas cosas.
Tot just s'ha estrenat aquesta setmana amb la Sonsoles Ònega. A Twitter es presenten com el mejor plan para ti de lunes a viernes a las 7 en Antena 3. Com no l'hem vist, no et podrem dir gaire més. Tu ja l'has vist? És aquesta setmana, no?
Que sí, però encara no l'he vist. Encara no l'he vist perquè... Ai, a Sonsoles em fa molta mandra. Però l'he de veure, el tinc pendent de veure, el que passa que la conec molt, diguem...
Dels
anys de Telecinco i del... l'impacte que ha tingut aquest canvi de cadena i no, crec que és una persona amb una tendència al sensacionalisme i a deformar la realitat de les coses, atribuint-li uns valors a vegades que penso que no m'agrada, no hi connecto gens amb la seva manera de treballar.
Doncs et llegirem d'aquí uns dies a veure què t'ha semblat I ara son soles. Et volíem preguntar alguna cosa que segur que no voldries al teu canal de televisió, alguna que segur que sí, ja podem intuir, cor poc.
Cor poc.
Concurs, no?
Concurs endavant.
Concurs segur, vinculats a la cultura i que sigui adrenalínic. Documentals, reportatges i una mica de periodisme vinculat a l'actualitat, però amb capacitat d'anàlisi, no només informatius, sinó amb la possibilitat d'aprofundir en temes que afecten a la societat. Jo sóc partidària d'un periodisme social que pensi en la gent, que prioritzi l'espectador i la realitat dels espectadors.
Mònica, ha estat un plaer tenir-te.
Moltes gràcies per aquesta estona de conversa.
No, nosaltres també, encantadíssimes. Però tu creus que veiem menys la tele ara o no?
Segurament, sobretot les generacions més joves veuen menys la tele, tot i que saben què passa a la tele i saben què recuperar i saben qui és Pablo Motos i Buenafuente.
Broncano, tots.
Saben qui són i poden anar-los a buscar d'una altra manera. Però, malgrat diguin que la tele s'està morint, tothom qui té un podcast li agradaria que li donessin un programa de tele. Hi ha molta gent que té moltes ganes encara de treballar a la tele i això em fa pensar que la tele no està tan morta com diuen.
Doncs, Mònica, moltíssimes gràcies, com dèiem. Periodista i professora de periodisme a la Facultat de Comunicació de la Universitat Pompeu Fabra. Un plaer, de debò.
Moltes gràcies a vosaltres.